Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Junts per Catalunya insta Esquerra Republicana a renegociar el model de finançament per transitar cap al concert econòmic i evitar així, diu, que els de Carles Puigdemont presentin una esmena a la totalitat. Per a Junts, el model de finançament proposat només planteja una actualització del cafè per a tothom. Catalunya, diuen, continua sent una autonomia més sense clau de la caixa. No se surt de la LOFCA, es perpetua el dèficit fiscal i no es garanteix l'ordinalitat perquè, diuen, no es publiquen les balances fiscals. Escoltem Antoni Castellà, que és el vicepresident del partit.
Junts instem Esquerra Republicana de Catalunya a reconduir aquest model cap al model de concert econòmic, cap al model que la pròpia Esquerra va sotmetre a votació a les seves bases, cap al model que hem votat conjuntament Junts per Catalunya i Esquerra Republicana en el Parlament de Catalunya fins a 4 vegades.
I la Unió Europea ha donat llum verda a l'acord de lliure comerç amb el Mercosur que manté els pagesos catalans en peu de guerra. Ho ha fet, per cert, amb el vot favorable d'Espanya. Per segona jornada continuen les mobilitzacions a diverses vies catalanes. Aquesta tarda el conseller, en uns minuts, es reuneix a Tarragona amb el gremi de la pagesia. Fa unes hores deia això sobre aquesta reunió.
Ens estem jugant molt, la situació és molt complexa, ha sigut un any molt difícil i, per tant, que no generem uns danys superiors als que volem evitar.
Per cert, que acabem de saber que el govern ha comunicat un nou cas de grip aviària al radi de l'Urgell i ha activat tots els protocols. És el cas d'una granja de Bellpuig on es va detectar un altre cas al desembre. La granja es troba a 3 quilòmetres i s'hauran de sacrificar de forma immediata els 9.000 animals que té. Més temes. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, es desdiu davant de la jutgessa de l'Havana i nega haver rebut informació de Carlos Mazón aquell dimarts 29 d'octubre. El dirigent popular ha situat l'inici del seu coneixement directe dels fets a les 8 del vespre d'aquell dia a través de teletips i a partir d'aquí es va posar en contacte, diu, amb els presidents de les comunitats afectades. En aquest context va enviar un missatge de WhatsApp a Mazón que el va respondre poc després de les 8 del vespre. Aquesta declaració contrasta amb que va fer públicament dies després de la tragèdia en què assegurava que Mazón el va informar a temps real d'aquella situació. I en surt avui el Vallès Occidental per un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter, segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El sisme s'ha produït a 5:45 de la matinada.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 9 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. La Federació Catalana de Pesca ens portarà les primeres novetats d'aquest 2026. Descobrirem una nova recepta, aquest cop de fricandó anant fins al Garraf. Parlarem amb un pescador que té barca, però no port. Coneixerem de primera mà una iniciativa que uneix comerç i restauració al Delta de l'Ebre i surfejarem les ones del Maresme. Acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ronda Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem, com és habitual, per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda a tots, bon cap de setmana i feliç divendres, eh?
Feliç divendres.
Sí, que ja estem. Aquesta setmana ha estat molt estranya i ja veuràs la setmana vinent.
Ha sigut de 3 dies i tinc la sensació que ha sigut de 10.
Un mes,
perquè
un mes.
Està sent aquest inici del 2026 entre el Trump a Venezuela, que ara diu que Mèxic, els pagesos aquí protestant,
amb tota la raó,
el fred,
jo crec, eh?
El vent, en tot, està sent molt intens aquest inici.
Però què està passant?
Molt intens.
Stop, stop, please. Please, stop. Que pari el món un moment, home, que descansi.
Re, 9 dies de 2026 i està sent extremadament intens.
Cert.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes, bé, molt bé, de divendres, feliç, jo els divendres, bueno, sóc molt feliç. Aquí a Tarragona no sé, però aquí fa un vent, però un vent.
Sí, no, a Tarragona també, des de primera hora del matí.
Que aquí a la ràdio, vull dir, se sent, jo estic a los cascos, se sent, i quan he sortit fora quasi m'emporten la porta, saps? Vull dir, una cosa...
Que no se t'emporti, intenta que no se t'emporti. Tu resisteix, posa pedres a les butxaques.
Només s'emportarà, però vull dir... I estic, aquí estem acostumats al vent que em fa i molt, però sí, sí, esperem que sigui de setmana. Crec que el diumenge arriba la calma.
Sí, crec que serà un cap de setmana, però també de fred. I això saps qui ens ho pot explicar?
Sí.
El nostre meteoròleg de confiança, Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs prop de bé, seguint el temps també des d'aquí a la finestra. Aquí de moment no tenim vent, no tenim aire, ha d'entrar més tramuntana de cara a demà, sobretot, però estem esperant ruixats. Es veu tota la banda, descripció gràfica, fotogràfica, que ràdio sempre ajuda molt, això, eh? Tota la banda de al nord de les Alberes, Roses, Salines, Serra de Rodes i Cap de Norfeu, amb una banda ja de pluja, amb unes nuvolades que van progressant de nord cap a sud, que vol dir que segurament d'aquí un moment a l'altre també acabarà plovent o espetegant per qui vaja avui.
Aquí ploure no ho crec, ara el vent no ha parat des de primeríssima hora del matí i crec que demà també sentirem bufar aquest vent. Va, deixem el temps, deixem la meteorologia, anem a començar el programa d'avui. També hi ha en Guillem Pérez des de Canal Blau Ràdio i l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que el projecte de la democràcia germina a l'escola desenvolupat per l'escola Empúries de l'Escala ha rebut el Premi Europeu Erasmus Plus 2025 a la innovació educativa. Sergi.
Doncs sí, mira, el passat 17 de desembre, just abans de les festes de Nadal, l'escola Empúries de l'Escala es va vestir de gala al Teatre Real de Madrid per a recollir el Premi Europeu Erasmus Plus a la innovació educativa, un premi que reconeix els projectes educatius basats en l'educació per la ciutadania, la participació democràtica, els valors i el civisme. Es tracta d'una iniciativa promoguda per la Unió Europea en els àmbits de l'educació, formació, joventut i esport, que s'ha de desenvolupar entre els anys 2021 i 2027. El projecte aquest de la democràcia germina a l'escola ha aconseguit crear fins a dos parlaments dins del centre, implicant els alumnes en aquesta eina democràtica. Ens ho explica Anna Quirantes, la seva coordinadora, en declaracions a la mateixa gala on s'entregaven els premis Erasmus Plus.
Pues nuestro proyecto, creamos un parlamento de alumnos en el que los alumnos de primero hasta sexto tenemos representación de todas las aulas, pero los alumnos tenían tantas inquietudes, sobre todo de temas ambientales, de reciclaje, de papeleras, de las plantas que hay en el patio y demás, que tuvimos que crear otro parlamento. Y tenemos un parlamento y un parlamento verde, y tenemos delegados y delegados verdes.
Com deia la seva coordinadora, la implicació dels alumnes ha estat fonamental, sobretot en temes mediambientals. D'aquests parlaments han sortit propostes com la instal·lació de plaques solars al centre, la renaturalització dels patis o campanyes de recollida de residus.
Comenzaron un montón de proyectos y de ideas, incluso contactaron con el ayuntamiento porque querían placas solares y eso nació de los propios alumnos. Ahora también queríamos remodelar el patio, lo queremos renaturalizar y verdaderamente empezaron una campaña ellos mismos que acabó en los presupuestos participados del centro y ayer supimos que hemos ganado.
L'escola Empúries ha rebut el premi amb entusiasme i energia per continuar treballant amb una educació més propera i innovadora, amb el mar i el medi ambient, sempre com a taló de fons. A la gala celebrada a Madrid, escoles de Barbate, Ceuta, Gran Canària i Logroño van compartir amb l'escola Empúries de l'Escala l'honor de rebre aquesta distinció europea.
Diferents platges de la Costa Brava recuperen lentament dels desperfectes de la llevantada de Nadal.
Troncs, canyes, plàstics i diferents tipus de residus van arribar a les platges durant els 3 dies de la llevantada de Nadal. Després de festes, els municipis comencen a recuperar la normalitat i això inclou també la neteja de les platges. Un dels que ha començat aquests treballs ha estat Palafrugell, que ha fet una neteja intensa a la platja de Tamariu per retirar una gran acumulació de restes de vegetals provocades pel temporal de mar de les darreres setmanes. Aquesta actuació ha permès recuperar l'aspecte habitual de la platja. Els treballs que s'han fet amb maquinària pesada, com carregadores, excavadores, tractors i camions amb grua, i l'objectiu ha estat en retirar troncs de grans dimensions, canyes, branques, arrels i altres restes vegetals arrossegades pel mar fins a la sorra. L'actuació s'emmarca en el protocol municipal que té l'Ajuntament de Palafrugell i que activa quan hi ha temporals de fort impacte litoral. Un cop retirada la vegetació, la sorra ha quedat neta i regular. Abans de començar els treballs a la platja, es va fer una neteja de carrers i espais públics del nucli de Tamariu, també afectats per aquest temporal.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Un submarinista pateix una ràpida descomprensió a l'Ametlla de Mar, Cel.
Així és, Marina. Un treballador de l'empresa Balfegó ha estat derivat aquest dilluns a la tarda a l'Hospital Brogi de Sant Cugat del Vallès. La raó és que el seu estat de salut requeria una oxigenoteràpia hiperbàrica a conseqüència d'una descompressió ràpida soferta mentre es bussejava el viver de tonyines. Amb la mateixa embarcació de l'empresa se va avisar al 112 i es va traslladar el ferit fins al port de l'Ametlla de Mar, on una ambulància del SEM ja l'esperava per atendre'l. La unitat de policia marítima dels Mossos d'Esquadra es va activar després de conèixer la incidència. Després d'una primera exploració del submarinista afectat, es va decidir traslladar el pacient a l'Hospital Barceloní, que disposa d'una cambra hiperbàrica per combatre els efectes d'aquesta brusca descompressió. La malaltia per descompressió en un submarinista provoca la formació de bombolles de gas al cos a causa d'un ascens brusc, cosa que causa símptomes com dolor articular, entumiment, fatiga, vertigen, dificultat per respirar i problemes neurològics. Es pren ascendint lentament i realitzant parades de descompressió. I es tracta de manera urgent amb oxigenoteràpia hiperbàrica en una cambra per reduir les bombolles i reoxigenar els teixits. Durant la immersió, l'alta pressió fa que el nitrogen de l'aire es dissolgui a la sang i als teixits i un ascens massa ràpid impedeix que aquest nitrogen s'alliberi gradualment formant bombolles que obstrueixen els vasos sanguinis i fan malbé els teixits.
Les últimes pluges malmeten alguns trams del GR92 direcció sud a l'Ametlla de Mar.
Protecció Civil de l'Ametlla de Mar ha alertat de les afectacions que han provocat les últimes pluges en alguns trams del GR92. L'Ajuntament farà els informes pertinents perquè a costes de l'Estat, propietari del domini, faci les actuacions necessàries de millora. Mentrestant, però, Protecció Civil farà alguna actuació provisional conjuntament amb el centre excursionista Azimut. L'últim temporal de pluges que ha tingut lloc aquestes festes de Nadal ha provocat danys en alguns trams del GR 92 de l'Ametlla de Mar, concretament entre l'Estany i la Cala Llenya. De fet, a la carretera passada a la platja de l'Estany va haver-hi una esllavissada d'un habitatge i els bombers van haver d'actuar per retirar les pedres. En aquest sentit, des de Protecció Civil s'ha alertat perquè els usuaris prenguin màxima precaució. El regidor Xavier de la Fuente remarca que la voluntat és revisar els traçats afectats.
Ens trobem actualment en fase d'anàlisi dels danys que s'han produït i demanem a la ciutadania i la gent que transita pel GR màxima precaució, especialment a les zones naturals més afectades. I des de l'Ajuntament estem coordinant i compartint tota la informació amb Costes per valorar les afectacions i de manera temporal. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil i el Centre Excursionista s'encarregaran d'arranjar els passos més afectats del GR i paral·lelament s'anirà revisant tots aquests traçats, no? I es demana que qualsevol persona que detecti algun risc, arbres caiguts, talussos inestables o caiguda de pedra, ho comuniqui immediatament. Insistim, prudència i precaució màxima.
Per això es demana que si els usuaris habituals del GR veuen alguna zona afectada amb algun risc, ho comuniquin al Departament de Protecció Civil.
Fins les costes del Garraf. Un estudi explica que la caça de balenes a Amèrica del Sud va començar fa 5.000 anys, Guillem.
Doncs sí, Marina, un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona revela que les comunitats indígenes del sud de Brasil ja caçaven grans balenes fa 5.000 anys, un mil·lenni abans que les primeres evidències de l'Àrtic i el Pacífic Nord. Publicat a Nature Communications, l'estudi analitza ossos de cetacis i eines dels sambaquis de la badia de Bapitonga, Santa Caterina. Es van identificar restes de rorquals, balenes franques i catxalots amb marques de talla, així com grans arpons d'os, evidència d'una caça activa i organitzada. Segons els investigadors, els pobles sambaqui desenvolupen tecnologies i estratègies sofisticades per capturar balenes, redefinint-los com a societats marítimes complexes i no només com a pescadors i recol·lectors. Els resultats aporten també informació clau sobre la distribució històrica de les espècies, rellevant per la conservació actual. Aquesta descoberta no només reescriu la història dels pobles sambaqui, sinó que també aporta noves claus per entendre la conservació de les balenes avui en dia.
Sitges es prepara per viure aquest cap de setmana una nova edició de la seva cita atlètica més emblemàtica.
La 42a mitja marató i el 14è quart de marató reuniran milers d'atletes al llarg del cap de setmana, sumant també les curses infantils i adaptades de dissabte, amb un increment d'inscripcions del 10% respecte a l'any passat. Escoltem ara Jaume Grau, director de Zona VIP Events.
L'any passat vam fer uns 3.700 i aquest any hem tancat amb 4.000. I de totes formes tenim dorsals lliures per la Fira del Corredor, perquè la gent s'espera l'últim dia i les dates de les festes han sigut molt negatives, perquè tot eren festes. I jo crec que amb una mica de sort estarem al voltant de 4.200.
La Prat Premis en 8 categories, amb reconeixement per a la classificació general masculina i femenina, els millors atletes locals i les categories de cadira de rodes i discapacitat visual. La cursa manté també el seu vessant solidari i enguany destinarà la seva causa a l'Escola de Vela Adaptada de Sitges. Escoltem a Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges.
Que aquest any la causa solidària de la mitja és per l'Escola de Vela Adaptada, el Club EVA d'Aiguadols, que és una entitat que jo no ho tenia tan clar, pionera en vela des del 88, des del 1988. O sigui que porta moltíssims anys fent una tasca, la veritat, una tasca impressionant, amb persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió social.
A més, la mitja marató de Sitges obre la Lliga Catalana de Curses de Ruta, situant la vila com a punt de partida del rànquing català d'aquesta disciplina. Una edició que combina esport, ciutat i solidaritat i que tornarà a omplir els carrers de Sitges d'ambient atlètic durant tot el cap de setmana.
Acabem nostre repàs informatiu a la de Costa Daurada, parlant de la pagesia que continua tallant els accessos i les sortides del port de Tarragona a la 27 i a la T11. Sembla que el tall s'allargarà fins diumenge, quan també han convocat una concentració a la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona, tot per protestar contra l'acord de la Unió Europea Mercosur. A hores d'ara han de començar una reunió amb el conseller d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig. Ens ho explica en Josep Sunyer, que ens diu com s'ha viscut l'acord ja reafirmat a Brussel·les. Josep, com s'ha viscut?
Bona tarda, Marina. Doncs s'ha viscut amb tristesa, d'una banda, per també decepció. Asseguren que se senten traïts tant pel govern espanyol com també el català. Des d'aquí, quan s'ha conegut l'anunci, aquest aval de l'acord comercial amb els països del Mercosur, que ha decantat la balança, doncs, després del suport d'Itàlia, que s'ha alineat amb Espanya i Alemanya, notícia que es coneixia, doncs, aquest migdia, a última hora, i que, evidentment, doncs, tot i que es veia venir, doncs, amb això, amb aquesta decepció, deien, com si fos una pedregada d'aquelles que et malmeten a la collita o com un autèntic gerro d'aigua freda. Aquí això ha tiat el foc, un foc que s'ha encès també per poder fer el dinar abans d'anar doncs, cap a aquesta reunió a Fira de Reus, d'ara a la tarda, d'aquí poca estona, amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. I, de fet, després de dinar han decidit si anaven o no, perquè no ho tenien clar tampoc. Han fet una assemblea aquí a peu de la 27 per decidir si assistien a aquesta reunió convocada en principi a Tarragona i després s'ha canviat l'hora i el lloc, de fet el lloc, i s'ha decidit que es faria a Fira de Reus, a l'exterior Fira de Reus, i cap allà hem vist marxar, doncs, de fet, un escamot de tractors, no tots, perquè aquí continuen amb el tall. Recordem que són un centenar de tractors i altres vehicles que estan tallant aquest accés al port de Tarragona des del dilluns al matí. Avui han passat també nit aquí, encara es veuen les tendes de campanya, on també aquesta nit faran nit, i així fins dilluns, perquè mantenen la protesta, això no ha canviat, la mantindran fins dilluns, i d'aquí, des d'aquesta zona del port, només surten els vehicles, els camions, que van a la petroquímica. Són els que poden entrar i sortir, els que tenen doncs, aquesta consideració de matèria especial. A banda d'això, doncs, continua tancat el port. Aquí, com dèiem, mantindrà la protesta i també ja han anunciat, també de cara al cap de setmana, diumenge, al migdia, que faran també una tractorada des d'aquí fins a la plaça Imperial Tàrraco. Allà doncs, faran sentir també la seva veu, llegiran un manifest i volen també que la ciutadania sigui molt conscient de que aquest acord amb el Mercosur, amb aquests països, no només afectarà quan entren aquestes tones i tones de material la pagesia, diuen que la pagesia significarà la mort de la pagesia no només aquí, també a nivell d'Europa, sinó que també diuen afectaran els ciutadans, els ciutadans, els consumidors en definitiva, i volen també que en siguin molt conscients perquè són productes que és el que reclamen, doncs que allà no es fan en les mateixes condicions sanitàries que es fan aquí, amb les mateixes exigències que es fan aquí, i per tant doncs, són productes molt diferents dels que es poden trobar aquí, els que produeixen els productors locals. Com dèiem, aquí bàsicament l'ambient de gerro d'aigua freda, de tristesa, de sentir-se traïts i a seguir endavant, perquè com us dèiem ja anem tancant doncs, això, la mobilització, aquest tall de la 27 es mantindrà fins dilluns, quan previsiblement, veurem si no s'avança, però previsiblement és quan s'ha de ratificar aquest acord al Paraguai, un dels països que formen part del Mercosur, un acord doncs, que ja porta 26 anys o 25 sobre la taula amb negociacions i que precisament el tema de la guerra era un dels temes sensibles quan ja l'any 2000-2001 doncs, no va poder tirar endavant, era un dels temes sensibles amb els que no s'arribava a cap acord. La firma de l'acord doncs, per part del viratge que ha fet Itàlia, sobretot, que s'ha alineat amb Espanya i Alemanya, decantant de la balança cap al sí, ha tirat endavant per majoria qualificada, que era el que feia falta doncs, a Brussel·les, sense el suport de França, on també hi ha una forta oposició, i Polònia, així com Hongria, Irlanda i Àustria, enmig també de protestes com les d'aquí per part dels pagesos. D'aquesta manera, els estats ara autoritzen a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, perquè viatgi, com dèiem, pròximament al Paraguai i pugui signar de forma definitiva aquest acord comercial, l'acord comercial més gran que ha subscrit mai al Club Comunitari dels 27. Ja es anirà coneixent el detall, però bàsicament hi ha el gruix d'inversions que s'ha anunciat i que forma part de l'acord i que doncs és el que que posen sobre la taula en la balança, doncs, els que defensen aquest acord comercial per aquest ingrés ingent d'aquests 45.000 milions d'euros en fons agrícoles procedent del pròxim macropressupost de la Unió Europea. És la paraula, doncs, que ha fet que els dirigents italians també arribessin, després de les seves reticències inicials, doncs, a dir un sí en aquest acord. Des d'aquí, des de la 27, és tot, Marina, seguirà la convocatòria, seguirà el tall, aquest any tornarà a finit amb aquesta senyora de campanya i a les furgonetes, com hem vist ja la nit anterior, i així, com dèiem, fins dilluns. És tot des d'aquí, fins ara, bona tarda.
Moltes gràcies, Josep Sunyer. Seguirem atentament com evoluciona tot plegat. I ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Per això ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació molt remenada pel que fa a la costa, i és que els vents s'han d'anar accentuant a gran part del litoral i ja imminentment amb estrelada destacable, sobretot a la costa daurada i barcelonina. Tindrem forta maró al costat de la platja i ja margassa mar endins. Per tant, onades que fàcilment passaran dels 3-4 metres en alta mar. El vent, de moment, a la costa brava serà més feble, fins i tot variable més aviat del sud-oest. Sí que entrarà la tramuntana, bàsicament, al llarg d'aquesta propera nit i el dissabte a la costa brava, i, per tant, també farà que hi hagi una mar creuada molt destacable. Precaució amb aquesta mar perillosa, perquè en superfície el vent entrarà de nord i en fondària el corrent encara serà del sud-oest. Al llarg del dissabte, gran part de la costa entre maró i forta maró, i serà sobretot en alta mar, on encara el temps estarà molt esvalutat, amb vent fort, sobretot al sud de la costa daurada, cap a l'Ebre. El diumenge aquest vent serà més feble i girarà fins i tot cap a Garbí. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs hem de dir que la situació viària a la demarcació de Tarragona destaquen sobretot els punts on estan tallades per manifestació. En concret és la 27 cap al port de Tarragona, on a banda del tall també hi ha un parell de quilòmetres a lentitud per la regulació del trànsit, i la T11, que també presenta un punt de tall en concret a l'accés mateix d'aquesta via cap a la 27. Per tant, caldrà estar atents durant el cap de setmana de com evoluciona aquesta situació, també del vent, i per això us demanem molta cautela. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
You better show me now, show me. temps i una canya. L'actualitat de la pesca a Catalunya amb la Federació Catalana de Pesca.
I engeguem secció d'aquest primer divendres d'any a la Ronda Mar amb la Federació Catalana de Pesca, que avui ens volen posar al dia del calendari de competicions, ho direm bé, de cara a aquest 2026, Sergi.
Així és, Marina, i ja tenim aquí amb nosaltres en Pedro Terol, el que tenim cada dues setmanes aquí els divendres per parlar-nos de tota l'actualitat de la federació i que té ja tota l'agenda de l'any a punt. Pedro, primer de tot, molt bon any i sigues benvingut aquí al programa.
Moltes gràcies, bon any i bona tarda.
Païts ja els excessos de les festes de Nadal, ja tornem a la rutina, a la normalitat?
Sí, sí, els excessos de Nadal passen ràpidament a l'oblit, ja estem enfrascats en tot el tema calendaris 2026. Com hem comentat a vegades, nosaltres a final d'any, inici d'any, potser com a federació és el moment de més treball pel tema d'elaborar a final d'any tot el calendari del 2026, presentar-lo a la Generalitat i esperar totes les aprovacions. Penseu que no només és el calendari de la Federació Catalana, dels autonomis i preparació dels Espanya que anirem, sinó els calendaris de tots els clubs de Catalunya que fan competicions.
Anem a posar una mica, com diu aquell de la tele, llum a la foscor, el calendari de concursos i programacions d'aquest any. Aviam, explica'ns una miqueta com ho teniu programat o com ho teniu muntat, això.
Bueno, nosaltres, com ja sabeu, tenim dos grandes àrees, que és la pesca des d'embarcació i la pesca des de costa. En pesca des d'embarcació tenim programat ja 5 campionats de Catalunya que seran classificatoris pels campionats d'Espanya. Realment són 7, el que passa que hi ha dos que fem un dos en un, el campionat de Catalunya d'embarcació màster, també hi ha un tema en joventut, i el campionat absolut d'embarcació lo juntem amb club, perquè són bàsicament, en aquest cas, les mateixes que van com club van com individual, i llavors aprofitem per evitar fer dos campionats que en embarcacions costa molt trobar embarcacions que s'aprestin a participar, pues fem un dos per un. En canvi, en costa, pues estem parlant de 10 campionats de Catalunya classificatoris pel campionat d'Espanya, perquè en mar costa tenim el duos, en boia, en roca, des de platja, pues te dona al final que surten 10 campionats de Catalunya. I aquest any tenim la sort de que ja porta a París l'Espanyola perseguint-se perquè fem un campionat d'Espanya, i aquest any en mar costa farem el campionat d'Espanya absolut des de masculí.
A quin ja teniu també ubicat, en quin indret serà, o més o menys ja situats els llocs?
Sí, està molt avançat, amb l'Ajuntament s'ha parlat, està molt interessat, i si no passa res serà a Calella. Calella, Calafell, perdó.
A Calafell, una mica més al sud,
sí, Sí, estava mirant el calendari per un cantó i pensàvem en una altra cosa, perdona.
Després d'aquests múltiples autonòmics, en aquest cas, de Catalunya, també m'has explicat a nivell espanyol, del campionat d'Espanya, clar, si saltem més a nivell estatal o fins i tot a nivell... L'any passat vau tindre campionat del món, va ser per Balears, no?, si no recordo malament, que vau participar, per exemple, en l'embarcació.
Va ser campionat del món d'embarcació per equips.
Per equips. Aquest any teniu programada algun campionat d'aquests grossos importants on hi participareu?
Aquest any en equips, malauradament no ens van poder classificar cap equip català en el passat campionat d'Espanya d'equips, i no tindrem la sort de tindre representació. A més, malauradament, aquest any el campionat del món per equips d'embarcació fondejada es fa a Alacant, a Torrevieja, si no recordo, si la memòria no falla. O sigui que hauria sigut ideal poder assistir, perquè és un lloc que coneixem molt, que hem pescat molt allà i tenim bons resultats.
I a nivell individual?
El campionat d'Espanya va sortir malament.
I a nivell individual, quina seria la màxima competició destacada a nivell tan espanyol com a nivell internacional on hi participareu?
Individual participarem, com sempre, en els campionats d'Espanya, donde normalment ja fa anys que tant en màster com en absolut no baixem del pòdium. No va ser, sempre tornem amb medalla i aquest any pensem repetir. Llavors, a nivell mundial, aquest any, com això depèn de l'espanyola, no sabem si finalment algun dels catalans estarà seleccionat. Jo crec que sí, un com mínim anirà, no m'atreveixo a dir no, el nom ni res, però tenim possibilitats d'anar-hi. L'any passat van anar i van tindre un resultat no tan bo com altres anys, però a nivell de selecció espanyola van quedar, catalana van quedar molt bé en el campionat d'Espanya i aspirem a que algun representant nostre vagi al mundial.
La primera parada de campionats, tant siguin autonòmics com estatals, per quines dates seria? Perquè suposo que aquest mes de gener i febrer encara esteu una mica de peron.
Bueno, el gener el tenim sempre molt complicat perquè, com hem comentat, la primera escena de l'autorització de la Generalitat per poder fer els concursos, i el mes de gener és molt just per tots. A pesar de que la Generalitat posa molt de la seva part i apreten, i tenim molt bones relacions amb el departament, les aprovacions arriben a final de gener, amb la qual el primer campionat, diguéssim, autonòmic, serà a final de febrer. Això serà des de Mar Costa una prova de duos. I d'embarcació, la primera serà el 18 d'abril a Sant Feliu de Guíxols, que serà també per d'embarcació fondeada duos. O sigui, ja febrer i abril ja estem en marxa. I, bueno, en Mar Costa, al febrer tenim dos, el de Boia i al març ja el de Roca. En Mar Costa hi ha més varietat de modalitats, perquè està des de el de Boia, que normalment se fan en ports, el de Roca, que ja són buscar un entorn on puguis pescar, que hi hagi un fons de força roca per poder pescar, i el de platja, bàsicament. Llavors, són tres escenaris per multiplicar per femení, masculí, màster, dona per moltes proves. Per això, Mar Costa tenen al voltant de 10 campionats autonòmics.
I no sé si ara t'agafo, sabràs o no sabràs, si no, no passa res, si no m'ho saps dir, però alguna incorporació destacada o nova dintre de la federació que hagi entrat en joc en totes aquestes competicions, bé sigui de finals de l'any passat o que hi sigui prevista per les competicions d'aquest any?
Incorporació a nivell de algun pescador, alguna modalitat...
Un pescador, o clubs, o el que sigui.
Bueno, de clubs la cosa està bastant parada, però no s'ha sorprès que aquest any han aparegut dos clubs, no? Un que són per al tema de legging i un altre que són de kayak. Bueno, dos modalitats que no estaven... El legging estava pujant molt, també és molt estacional, perquè clar, veient anar a buscar el calamar, la cosa està molt, molt estacional dels mesos novembre, octubre, novembre, gener i poca cosa més. Però bueno, ja ha aparegut molta afició i estem fent campionats. L'últim que se va fer al novembre havia 150 participants.
Déu-n'hi-do.
Sí, que sí. És una modalitat de la gent jove l'està atacant. A nivell d'embarcació, teníem, i això és, encara estan, consideressin, en el putxero allí bullint, és fer una primera prova nacional de spinning des d'embarcació. Que l'espanyola està també molt interessada en obrir noves modalitats que no s'estan fent ara, i ens van demanar si podíem fer, teníem alguna cosa, i com el Delta és una zona molt, molt, molt adequada per aquest tipus de pesca, pues estem bellugant. A veure, ja t'he dit que està encara fent xuc-xuc, però no sabem si sortirà o no sortirà. Si surt, l'organitzarà la Federació Catalana.
Segur que sortirà bona l'escudella, no pateixis.
Esperem que sí.
Esperem que sí. També fins i tot havíem entrevistat la temporada passada els de Pato, no? Aquesta modalitat de pesca des de Pato, que també hi va haver-hi algun intent o algun club que s'hi apuntava, sobretot també, com dius tu ara, el Delta de l'Ebre.
Aquesta és una prova que ja porta 3-4 anys fent-se i es continuarà fent. El que passa que el Pato, a la que arribem a mar, necessita unes condicions molt, molt, molt particulars, perquè en el Delta se donen tota la Bahia dels Alfacs, està molt bé perquè està recollida, i si sopla vent, el Pato la podem anar agafant i anar portant cap a dintre, però sí. A mar oberta no poden sortir. Així com el Callo... pot tindre problemes, però és més fàcil que entri i surti una miqueta a la mar. El pato sí que està molt, molt, molt complicat. Llavors necessitem llocs com la Bahia de Salfà, llocs així, i avui per avui no n'hi ha més llocs que hagin trobat que es pugui, i clubs que siguin d'aquesta zona perquè ho puguin portar endavant. A més, el pato, com saps, venen de Bandeixa, tot el tema, els llacs i tot això, i s'ha portat al mar, però bueno, la gent... Sí, sí.
Exacte.
Digues, digues, perdona, que t'he tallat.
No, que deia que caiga dolça, o sigui, és una modalitat de pesca que va néixer en aigua dolça.
Sí, sí, però ara estan en mar i quan venen en mar, bueno, igual que en aigua dolça, porten equipació dintre d'aquell pato que dius, de la meva barca jo no la tinc. A nivell de fonda i de tot, No, és impressionant. La tecnologia cada vegada avança més, són més petites i caben en més lloc, i van en unes ondes molt, molt, molt potents,
Pedro, vam acabar l'any passat amb tot el tema de la nova normativa, del pescarrec, de l'aplicació, etc. Ens van posar una data que era el 10 de gener, crec recordar, o aproximadament. Sí. Teniu alguna novetat des de la Federació?
No, era el 10 de gener. És el 10 de gener, en teoria, el que té que sortir. A principis d'aquesta setmana, a mi no m'apareixia encara l'aplicació en el Google Play, que és en teoria on se té que descarregar. Avui, a dia d'avui, jo no he aconseguit trobar-la encara. Sí que és cert que companys que tinc i un amic que me comenta i tenim molta relació, que és de Ipsua, és un biòleg, sí que m'han comentat que ell ja l'ha descarregat, però des de iPhone.
D'acord.
O sigui, per Google, per Android, jo no he aconseguit... Sí, jo no he aconseguit trobar-la per Android, si algú la troba que m'ho digui, però sí que és cert que en el que és en la zona Apple sí que la tenen. També m'ha dit que l'està provant i que dona una miqueta de pena i que és molt... falla una miqueta. Uh-huh. Falla una miqueta.
I Pedro...
No ho tenim més perquè en Android no la tenim i teòricament hauria que ser el dia 10, però encara que estigui l'APP, fins que no ho publiquin en el BOE... Tampoc no té cap validesa.
Bé, esperarem d'aquí dues setmanetes a la propera secció, aviam si han respirat o ja ha sortit a la llum tot plegat.
Bueno, los que tinguin Apple, que no s'espantin quan la descarreguin, perquè m'han comentat que la llista d'espècies a controlar són del voltant del 100 i pico. Aquest senyor que inclús està, per exemple, a la sardina. Diu, bueno, pues aquests senyors han agafat la llista d'espècies comercials i l'han posat a les recreatius també i espavila, no?
Aprendrem ictiologia, no passa res,
Sí. Han fet un cortar i pegar del professional al recreatiu i ala, ja està. Però bueno, suposo que l'aniran pulint, perquè clar, entrar a declarar una espècie en una que mostra 150 espècies, al final diu, si tinc que trobar la que nosaltres pesquem, no dona ànims ni d'entrar a l'aplicació ja.
Pedro.
Sergi, sí. Sergi, Pedro, ho hem de deixar aquí perquè el temps se'ns tira Fantàstic. Una miqueta a sobre, és molt interessant el que esteu explicant.
Fantàstic.
Perdona, jo de no sortir m'he vingut a dalt.
No, és allò del tiempos oro que deia en Constantino Romero. Doncs sí, Pedro, sí. Moltíssimes gràcies per ser-hi un divendres més i d'aquí dues setmanetes ens tornem a trobar.
Molt bé, a vosaltres per donar veu com sempre. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots dos. I ara anem fins a les costes del Garraf perquè el nostre company Guillem Pérez està amb l'Oriol Pereira, cuiner professional vilanoví. Guillem.
Doncs avui tornem a comptar amb l'Oriol Pereira, cuiner professional i que ens portarà una recepta per llepar-se els dits. Oriol, què tal? Bon dia.
Hola, Guillem, bon dia. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-me aquí de nou. Estic encantat de ser aquí i referent al que fa l'última recepta que ja vam fer a finals de l'any passat, com va ser la sípia de bruta, hi hagués algun valent o valenta que agafés la paella per la mà i demostrés les seves dots culinàries amb la gent que més estima, no? Veurem si la recepta d'avui la gent també s'hi atreveix, perquè de ben grat que si més no, se sorprendran de poder-la fer.
Home, segur que sí, que algun valent va haver-hi amb la gran recepta que ens vas portar. Doncs va, Oriol, explica'ns quin plat portes avui.
Doncs bueno, sense més preàmbuls, el plat que ens depara avui és tot un clàssic dels clàssics de la cuina catalana. Ja no només mirem cap a la comarca, sinó que ja ens explaiem una mica cap a tot el territori català. I ens hauríem de remuntar a principis del segle XVIII, vale? per trobar els primers escrits al voltant d'aquesta recepta. En aquest cas, us presento el fricandó, o fricandó, com es deia a l'antiga Occitània, perquè així és, la paraula ve de l'occità, i extrapolem la primera paraula, com seria frica, que ve de fregir, no? si llegim en els documents. Llavors, bàsicament, com he comentat prèviament, apareix per primera vegada en un receptari de principis del segle XVIII. Un receptari al qual tenia el nom de Avisos i instruccions per al cuiner principiant. Tot escrit pel pare Josep Orri. Vale? No sabem massa més d'aquest llibre. Seria increïble tenir un exemplar entre les mans d'aquest llibre, no? Bueno, a partir d'aquí, d'aquest llibre, apareixen diferents manuals de cuina catalana, vale? Però amb petites variacions. Sí que és cert que sempre, amb els denominadors comuns de ser una carn de vedella, gens estipulada en aquell moment al territori català, o sigui, és una cosa innovadora per en aquell moment, i se li atribueix a ser una carn de vedella tallada, fina, enfarinada i guisada juntament amb un sofregit.
Home, fricandó, un plat molt adient, que bé, tot i que ja hagin passat les festes nadalenques, és un plat molt adient per aquests dies. Què t'ha inspirat a portar el plat avui?
Sí que és ben cert que és un plat que fa Nadal. Quan parlem del fricandó, és un plat de diumenge, un plat d'ocasions especials, però el que m'ha fet portar aquesta recepta aquí avui és que hi ha moltes famílies que, ja sigui el dia de Nadal o el dia de Sant Esteve, fan un fricandó per compartir entre la família. No és el cas de la meva, que fem el que seria el menjar tradicional, com seria l'escudella, l'escorregut amb la carn d'olla, i posteriorment faríem el pollastre, però sí que és un plat que m'ha recordat i per això l'he portat avui, ja que fa Nadal, ja que fa família, ja que fa convit.
Perfecte, Oriol, doncs va, comencem ja amb els ingredients de la recepta.
Vale, doncs què necessitem per fer fricandó? En aquest cas necessitaríem el protagonista principal, com seria la vedella. Us porto tres peces, tres talls de la vedella que són els més comuns a l'hora d'utilitzar per fer fricandó, perquè trobem la gent que no, jo és que el faig amb tapa plana, no, jo és que el faig amb llata de vedella, no, jo és que el faig amb crostó. Ben bé, totes aquestes parts són cosines germanes, ja que si parlem de la llata de vedella la trobem a la cuixa delantera de la vedella, però si parlem de la tapa plana del crostó ens aniríem a la cuixa posterior, a la cuixa del darrere, diguem-ne, no? Què tenen en comú? Que són carns magres, vale, amb cert col·làgen, que ens ajudaran i són molt meloses, vale? Certament apropiades per utilitzar llargues cocions.
D'acord, i doncs què més necessitem per completar els ingredients del plat?
Pel que fa als ingredients, sempre parlem del mateix. Sempre parlem, us donaré la recepta per 4 persones. Vale? Si voleu fer-ho per 6, per 8, doncs ja vosaltres mateixos feu números, que és ben fàcil. En aquest cas tindrem la llata de vedella, un quilo de llata de vedella. Vale? Li dieu al carnisser de confiança que us la talli a 4-5 mil·límetres de grossor. Després tindríem uns bolets, ja poden ser moixernons, camassecs o rovellons. En aquesta època de l'any els trobarem secs i deshidratats, però amb uns 60 grams en faríem. Passaríem a les cebes. Utilitzaríem 2 cebes, 2 tomàquets madurs, un parell de pastanagues, i per acabar podríem utilitzar brou d'ou, si en teniu seria ideal, si no, amb aigua ja faríem. També un xarrup de brandi, un got de vi ranci, i no són ingredients principals com a tal, però no ens oblidem de l'oli d'oliva, de la farina, de la sal i del pebre, que ens acompanyaran a completar aquesta recepta.
Doncs bé, crec que ara ja sí ho tenim tot a punt per començar la recepta. Doncs endavant, Oriol, tot teu.
Vinga, va, doncs els oients que prenguin nota, que agafin paper i boli, perquè això de que no, és que el fricandó és molt difícil de fer, no, jo és que no sé cuinar, ja veureu que és una recepta molt fàcil, que qualsevol persona la pot seguir i la pot dur a terme, que l'èxit està assegurat. Començaríem. Agafaríem la carn, aquesta carn ja tallada, aquesta llata de vedella, posem que utilitzo llata. El primer seria salpebrar-la, vale? Afegir sal i pebre. No escatimem amb la sal i el pebre, perquè ens farà que quedi molt més melós el tema de tenir-la salada prèviament. Un cop salada, l'enfarinarem i la fregirem. Amb què? Amb oli d'oliva. Amb aquest oli no cal... El que diem a cuina és una fregida en sec, és a dir, no cal explayar-nos i passar-se d'oli. Amb un dit d'oli ja seria suficient, amb un dit d'oli en una cassola. Llavors fregiríem la carn i l'apartaríem, la separaríem. En aquesta mateixa cassola, un cop fregida la carn, volta i volta, no cal torrar-la molt, en un minutet per cada banda seria suficient. En aquesta cassola afegiríem la ceba tallada petita, tallada brunoise, com diem a la cuina professional, afegiríem la ceba. I quan es comencés a posar transparent, al cap de 5-10 minutets, afegiríem la pastanaga. Un cop sofregida la ceba i la pastanaga, ratllaríem aquests dos tomàquets ben madurs, els ratllaríem i els afegiríem a la barreja. I això ho cuinaríem uns 20 minuts, mitja hora, tranquil·lament, fins a aconseguir un sofregit ben cuinat. Un cop tinguem aquest sofregit, afegirem el xarrup de brandi. Vale? Ens ajudarà a desglaçar tota aquesta carn, tots aquests sucs, aquest enganxat del fons de la paella, aquest torradet, que és on està tota la màgia, on es troba tota l'essència del plat, tot el sabor concentrat, no?, que ens ajudarà a desfer-ho i a barrejar-ho amb aquest sofregit. És en aquest moment on afegiríem un got sencer, uns 250 mil·lilitres de vi ranci. El deixaríem 5 minuts a que acabés d'evaporar l'alcohol. És en aquest moment on afegiríem la carn que hem fregit prèviament, l'afegiríem formant capes, vale? O sigui, anant fent capes i pisos de carn en la cassola, repartit juntament amb el sofregit, i és ara on podríem afegir, on afegiríem el brou. Si tinguéssim un brou de carn, un brou d'ou, de pollastre, seria ideal. Però sí que és cert que la recepta tradicional s'afegeix aigua. Llavors, no us preocupeu, afegiu aigua fins a cobrir la carn i això ho deixeu a foc lent, que vagi bullint, que vagi guisant. És molt important el foc lent, per tant de respectar la carn i respectar la textura i no trencar-la. Dos horetes, tranquil·lament, sense pressa. És en aquest moment on tenim aquestes dues hores de fer xup-xup lentament, on posarem els a hidratar, com us he dit abans, camassecs, moixernons, rovellons, el bolet que tingueu per casa, no us preocupeu. Aquests són els més habituals, diguem-ne. És en aquest moment on els posaríem a hidratar, amb una mica d'aigua tèbia, vale? Un mínim d'una hora. Ara posem-nos que el fricandó ja porta dues hores fent xup-xup, la carn ja és llesta, i és el moment d'afegir una picada per acabar de lligar tot aquest suc, tota aquesta salsa que acabarem de formar. Com fem la picada? Doncs ben senzill, agafarem dos dents d'all, agafarem un grapat de julivert fresc i un grapat d'ametlles. Amb el puny tancat n'és suficient, perquè us feu la idea de la quantitat d'ametlles que necessitem. Això ho afegirem en un morter, ho picarem bé, si no, podem fer la trampa de fer servir la Thermomix. Ens podem ajudar amb una mica de la salsa del fricandó per acabar de mullar i que ens sigui més fàcil al moment de triturar. I l'afegirem a la cassola amb tot el fricandó. Us preguntareu què fem amb els bolets, que encara no els hem afegit. Doncs ben fàcil, agafarem els bolets, els passarem per la paella amb una mica d'oli i els afegirem al final per sobre, com si decoréssim el plat. Vale? I així ajuntaríem i ja tindríem un fricandó tradicional de cuina catalana que funciona genial per les famílies i ja veureu que de ben segur que surt boníssim.
Doncs perfecte, espero que la gent ho hagi pogut seguir tot. Crec que ha quedat ben clar perquè els oients puguin seguir-la la recepta sense problemes. Oriol, com l'últim cop, hi ha algun truquet per millorar el plat?
Bueno, el truquet que us porto en aquest cas és el mateix que el que vam veure amb la sípia, la bruta en aquest cas, que seria afegir-li una mica de xocolata negra al final per acabar de arrodonir aquest plat, aquests sabors, i també el fet d'afegir-hi pinyons. Jo soc molt de, en la mateixa paella que hem sofregit els bolets, que hem saltejat els bolets, perdó, afegiríem una mica de, un grapadet de pinyons del país i acabaríem de decorar per sobre i li donaríem una textura en boca, li donaríem també color, li donaríem més... acabaríem d'arrodonir més encara aquest plat que és ben brillant.
Perfecte, Oriol. Doncs ara sí, moltes gràcies per passar-te un dia més per aquí explicant una bona recepta tradicional i, doncs res, ens veiem aviat per tornar-ne a explicar alguna altra.
Bueno, doncs Guillem, com he dit a l'inici del programa, moltíssimes gràcies per convidar-me aquí de nou. Espero seguir formant part del programa i seguir portant-vos receptes, que ja veieu que la cuina no és més que tenir sentit, que tenir, com m'agrada dir a mi, mimo per les coses que fem, i que de ben segur que si posem una mica de dedicació i ganes, el resultat és esplèndid. Moltíssimes gràcies per convidar-me, que tingueu un bon dia.
Moltes gràcies, adeu.
Adeu, adeu.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Ronda Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa. I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. La UBET fa un bon balanç comercial de les festes de